toca de ple i que fa que es fiqui en aquesta història. I s'inventa aquesta música, que funciona.
I tant.
Què et sona, això?
Vangelis
totalment. I no copiada, Johansson.
Se li diu homenatge.
La Laura, no és cap que avui és un robot que vaig.
Em va molt bé que diguis això, perquè sí. Tenim un oient que a través de Twitter ens demana: ai, què passa amb els fills únics? I diu, la secció comença ara, Genís. T'està reptant, eh? Sí. En Antapur, es diu.
Mira, et contesta el Harrison Ford.
I want to ask you some questions.
Una pregunta per fer-te. Com es diu aquest oient?
Bé, té un avatar que es diu Anantapur.
Bé, Anantapur, jo tinc la sort d'haver tingut germans. A mi aquesta història m'afecta personalment, perquè jo tinc una germana que es diu Alba, i a nosaltres ens va morir una germana. Era molt petita, i els meus pares van perdre una criatura, i això ha passat a molta gent. I clar, jo veient aquesta història, t'adones que també t'afecta.
I segur que els fills únics també els afecta.
I segur que els fills únics, a més a la vida tens molts germans.
I tant!
I això és important entendre-ho en aquest context humà. Ningú és imprescindible. Si ara mateix hi ha algú a punt de suïcidar-se, no puc més perquè la vida és una... No ho facis. Tens a les teves mans unes possibilitats enormes de fer moltes coses. No ho saps encara què passarà. Però tots tenim una salvació, i la salvació és aquesta. A veure, Blade Runner, el 2049. Quina banda sonora, eh?
Ostres, sí. Escolta'm, tenim un premi per qui vulgui participar en un concurs que organitzarem ara mateix, que és una pregunta que és molt fàcil avui, que és el nom del compositor de la banda sonora de Blade Runner, que s'endurà, Marc?
Doncs un àpat per dues persones al restaurant Los Vikingos de Sitges, que són especialistes en cuina internacional i de mercat, tapes, pizzas i brasa de carbó natural.
Va, que avui és fàcil, eh?
Banda sonora de la primera Blade Runner.
De la primera Blade Runner, sí, sí, no de la del 2049, no.
Exactament.
Respostes al Twitter, a Facebook i al correu electrònic del programa. Genís, moltíssimes gràcies.
A tu per deixar-m'ho fer.
Fins la setmana vinent.
Merci.
Via Lliure, amb Laura Roset.
La 1:08, i com cada dissabte des de la setmana passada, a aquesta hora més o menys ens posem les ulleres de pasta i fem els hipsters amb el Xavi Pardo i el Jofre Font.
Bueno, amb el Jofre i... jo l'acompanyo.
Sí, no? I anem fent una mica de repàs als nous artistes, als nous grups de l'escena musical independent que fins ara no coneixíem. Avui el que hem de descobrir d'entrada és on para el Jofre.
Sí, no sé ben bé on para. El que passa és que avui tenim un petit problema, i és que avui el Jofre no ve.
Com?
No ve el Jofre.
Que no ve?
No ve. No, li vaig... De fet, quan vam negociar això, vols venir aquest estiu amb nosaltres al Via Lliure, em va dir, sí, però necessito una setmana de vacances perquè vinc del Primavera Sound, del Sonar, del Vida, del Cruïlla, ja saps que ell porta un tuter bastant important, i em va dir, necessito descansar una setmana després d'aquest carreron.
I li vas donar vacances.
Sí, no, crec que no t'ho vaig arribar a comentar, però li vaig dir, sí, home, he agafat una setmana, cap problema.
Jo quan et vaig dir que series la meva mà dreta en aquest programa, no em referia a això.
Vas dir, hauràs de prendre decisions. Bueno, em va semblar que era una decisió encertada, donar-li una setmana
perquè
de vacances.
Perquè ara, aquesta mitja hora que tenim per davant de música hipster, nah, que jo no tinc ni idea, ja què se suposa que hem de fer?
Res, m'he avançat als esdeveniments. Està tot controlat, tot controlat.
Hola.
No tenim el Jofre.
Hola.
Però mira, aquí tenim. Tenim la Júlia Bertran, que és una substituta magnífica del Jofre Font, perquè a més es coneixen, han treballat junts molts anys, han fet el Tria 33, i ella amb solvència contrastada ens cobrirà aquesta baixa. Vaja, no el trobarem a faltar, el Jofre.
Bueno, fins aquí el teatret del Via Lliure del Xavi i de la Laura. La Júlia la tenim asseguda de festona aquí a taula. Moltes gràcies, Júlia, per venir.
A vosaltres per convidar-me.
A més, ens consta que acabes d'estrenar les vacances?
Doncs sí. Fa uns dies ja que el Tria 33 va acabar i, per tant, ja havia començat una mica a olorar les vacances, però com estic amb altres projectes,
ara hi entrarem.
En paral·lel, doncs podem dir que avui és el meu primer dia de vacances i mireu-me on soc. No soc a la platja.
I que no estàs bé aquí? On millor que la platja 15?
No se m'acut res millor a fer.
Mira, a mi uns quants llocs. Uns quants
però si t'hem rebut aquí amb el vermutet...
Això és cert, no em puc queixar.
Vens amb la samarreta que diu Guateque.
Declaració d'intencions. Guateque. Avui farem Guateque. Guateque.
Vinga, doncs comencem fent un xin-xin. Deixa'm, el primer, el més important.
Home, i tant, salut.
Però el tema no... Aviam, Guateque no em lliga massa amb la secció del Jofre. Vull dir, el Jofre és un tio hipster que ens porta grups que coneix ell i poca gent més. Vull dir, no sé si havies pillat bé el to de...
Vens a fer de Jofre o no?
Déu me'n lliuri. No li recomano a ningú fer de Jofre. L'estimo amb tota la meva ànima, però és molt difícil fer de Jofre, perquè, com deia el Xavi, està a tot arreu, té aquest poder, té aquest superpoder, no?, de ser en diversos llocs alhora. No, jo vinc a fer de Júlia Bertran, que sóc molt més petarda i més en època estiuenca, així que avui porto una playlist festiva, petarda, bailonga, i per fer uns riures i uns vermuts.
Doncs vinga, doncs som-hi, anem a escoltar-la.
Vinga, va.
Sí? Comencem amb uns que en saben molt,
a veure,
de muntar-se festes, i els hi va molt la guassa.
Macaulay Culkin, Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin?
Unes quantes vegades. Si no,
de fet, no sé si saps com se diu la cançó.
No.
Macaulay Culkin.
Però qui són?
Són la Villa Russa.
Vinga.
I us haig d'avisar que a partir d'ara cantareu aquesta cançó, aquest Macaulay Culkin, a tot arreu, perquè s'enganxa molt, perquè el seu nom, ja, la Villa Russa, llavors diuen totes les cançons que farem tindran aquest punt enganxo.
I tant que s'enganxa.
La Villa Russa són Víctor Fernández i Tania Lozano, que ells són periodistes, t'ho diuen ja des del bon principi, eh? No som músics, no som cantants, som periodistes, però ens va la guassa i ens va la festa, i... aquesta és una de les primeres cançons que han tret com a la Villa Russa. I us haig de dir que els conec des de fa molts anys i ho porten a la sang. O sigui, són així. Són uns
com poetistes
professionals. Exacte.
Les lletres de tot el que escoltarem avui són impagables, realment.
Wow, quina estrena.
Diuen que fan electropop costumista d'Extra Ràdio.
Jo crec, jo si m'ho dius així m'ho crec.
Electropop Choni, no?
I la cosa és que aquesta cançó és la cançó més viral a Espanya de Spotify. O sigui, poca broma.
Ah, sí?
Per no tenir ni un disc encara al mercat.
Tenen tres cançons al mercat i han actuat ja a la Puerta del Sol de Madrid davant de 20.000 persones pel Pride de Madrid. O sigui, tenen allò d'un inici de carrera ascendent i fulgurant, això, vaja, però tal qual.
I gravaran disc o no?
Llavors, ara estan fent un Verkami, que per cert els hi falten pocs dies per acabar aquesta franja de temps, no?, que s'han proposat per poder aconseguir no sé quants euros, així que si algú vol escoltar el disc íntegre de la Villa Russa, ja sap què ha de fer.
Després d'aquest avançament en volem més.
Mare meva, Macaulay Culkin. Culkin, no?
Culkin, sí, Culkin.
Macaulay Culkin.
Perdó. Vinga, doncs aquesta és la primera, per on seguim? Perquè després d'això no se m'acut res més que ho pugui superar.
Continua.
Ui, t'he subestimat.
Dona de poca fe.
Ho retiro.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corinto, corinto.
Me encanta cuando diuen jónica.
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 És una autèntica masterclass de història de l'art, això.
Ha dit grans veritats. Eren tots humans i feien columnes.
I columnes construïeren.
I eren tots homes, que és una mica que critica aquesta cançó, el falocentrisme de la història de l'art.
Qui són?
Les bistecs.
Les bistecs.
Penes com pincel, van dient.
Història de l'art, Penes com pincel, canten en algun moment d'aquesta cançó i van repassant artistes de totes les èpoques i la majoria d'ells, doncs, tenen un falus, sí.
Sí, sí. Hi ha un moment de la lletra que me l'he apuntat perquè em fa molta gràcia, diu: Cézanne i les frutes, que pesau. Monet i los pícnics, que pesau. Manet i les flores, que pesau. Tots els hi fa bastanta mandra, eh?
Otra vez, oh no, otra vez, oh no, otra vez, oh ya.
Les Bistecs tenen disc?
Sí, tenen disc, que és aquest que escoltem. Aquesta cançó, Història de l'Arte, forma part d'aquest primer disc, que es diu Oferta. Elles són dues noies de Barcelona, l'Alba Rier i la Carla Moreno, i crec, si no m'equivoco, es van conèixer estudiant Història de l'Art, crec. I d'aquí ve tota aquesta...
Perfecte, aquest inici de la relació.
A mi em semblen meravelloses perquè confirmen que es pot fer música petarda, ballable, però també crítica, no? I mossegar molt fort i dir moltes veritats mentre t'ho estàs passant. No, molt bé,
100% ballable, 100% per anar de festa.
Sí.
Vinga, què més? Per on seguim?
Doncs si aquestes cançons us semblen terribles...
No, qui ho ha dit, això?
Us semblen fatal, us semblen malament, doncs tenim la solució. Penseu...
A veure.
Que mal és bien.
Mi amiga, Maribel, tiene la teoría de que mal es bien y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor. La gusta explotar todos sus problemas para dar que hablar. Cuanto más bajo, más protagonismo en la conversación.
Aquesta última frase m'encanta. Cuanto más bajón, más protagonismo en la conversación. No em digueu que no coneixeu algú que
sempre,
és així.
Sempre, i tant.
Que són un drama amb potes.
Sí.
Que li dius, què com va? Dius, bueno, jo pitjor.
Exacte.
I sembla una competició, aviam qui està més fatal. Bueno, no tinc cap interès en guanyar aquesta competició, jo.
Su adicción disfruta sus tragedias sin moderación.
¿Qué son again?
Aquests són Ojete Calor. Oh. Ojete Calor, i ells mateix diuen que fan subnopop. Ells ja s'ho diuen tot i així ja...
És un nou gènere.
S'ha inventat l'etiqueta.
De fet, ells diuen que hi ha molts grups abans... Ah, sí.
És la mateixa cançó? No.
Hi ha un cameo.
És que hi ha un cameo. El videoclip, que jo et recomano, Laura, jo el vaig veure ahir i encara no m'he recuperat. Bé, sí, després vam anar a veure Transformers i allò m'ho va treure al cap.
Sí.
Però el videoclip és impagable. Hi ha aquest cameo d'Amaral, que bé, surt Amaral i fa un petit trosset.
Eres más tonta que he hecho de encargo.
Sí, com Frances McDormand en la sèrie Fargo, eres más tonta que he hecho de encargo. Amaral versionant-se ells mateixos.
Sí, les Bistecs diuen que són les reines de l'electrodisgusting, del lletgisme. Jo crec que amb el seu permís em sembla que Ojete Calor són encara més desagradables, perquè els hauries de veure, O sigui, Carlos Areces...
Que no té cap mena de vergonya.
No, Carlos Areces i Aníbal Gómez, és aquest duet, però Carlos Areces potser el coneixeu per programes com Muchacha de Nui, és un dels xanantes.
Val.
També és actor, Ha treballat amb Almodóvar... Però Carlos Areces, sí, va vestit amb un vestit de comunió, blanc, amb unes ulleres d'aquestes com de iaio, amb de cul de got, o sigui, és molt desagradable. No sap si fa riure o fa plorar, saps, aquella cosa?
Bueno, és una mica un cop de puny estètic.
Sí. Va, i ens traiem una mica mal de gust de boca. Per favor, la Laura està aquí fotent-se el vermut.
No sé com acabarem el programa,
Va pel tercer got.
Potser l'acabes tu, Ja prens tantes llicències.
Per parlar de Transformers amb el Prieto després, sí, ja parlarem ja.
Va, ara una cançó, un bellissima.
Home, però aquesta...
Bueno, anava de petardeo la cosa avui.
Vale.
Ara mateix RAC1 està... Tothom amb els braços alçats.
Ho estan donant tot.
Ara la gent que s'està incorporant ara posant RAC1... És RAC1, això? Està comprovant el dial.
Però espera, parem màquines. Perquè aquesta cançó... Ara t'ha agradat.
Ara m'estava animant.
És que prefereixo que escoltem una versió d'aquesta cançó, però una versió petardo-folclòrica.
Ai.
Endavant.
Tengo un motu.
Soc molt fan, ho haig de dir, de Rodrigo Cuevas, que és la persona que estem escoltant, músic asturià, que ell diu que és un agitador folclòric. I dalt de l'escenari us asseguro que és un híbrid entre Freddie Mercury,
ostres,
Sara Montiel i Martes i Trece.
Mare meva.
Us ho asseguro.
No sé com penso,
quin monstre.
Aquesta combinació.
Un monstruo.
Diu Rimo de Verdicio.
Ell és asturià i Verdicio és una localitat asturiana, i llavors ha fet aquesta barreja entre una cançó tradicional que es diu Soy de Verdicio i la música de Ritmo de la Noche de Místic, i ha fet aquest híbrid. Però que no us enganyi la seva vena petarda, perquè Rodrigo Cuevas és un músic erudit, és un tio que va estudiar piano al Conservatori d'Oviedo, piano clàssic, i es va especialitzar en sonologia per l'ESMUC a Barcelona. És un tio que hi toca,
sí, que
molt.
Ha fet carrera, eh?
I entre cançó i cançó, els seus espectacles són un show teatral, petardo, cabaretero, i entre cançó i cançó, a part va vestit amb tot el trajo típic estudiar.
Regional.
Sí, 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 amb uns esclops, amb la faixa, això sí, amb unes mitges.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. És tot molt sensual, molt eròtic, i entre cançó i cançó ell fot els seus discursos, les seves arengues, i és un tio molt brillant, que et fa riure molt, i d'alguna manera revisiona tota aquesta música tradicional, folklòrica, però amb un punt molt àcid i sempre amb una visió que també criticant a qui no li agrada la música tradicional i donant una altra visió de com es pot recuperar aquest tipus de música, no? Perquè ens estem perdent si no li fem cas.
O sigui, és agermanar la música tradicional amb el petardeo.
Totalment, sí, sí, sí. I us vaig a dir que ve a Fira Tàrrega.
Ah!
Sí, ve a Fira Tàrrega amb un espectacle que es diu El Mundo por Montera. Jo he vist l'anterior, aquest no l'he vist, però sí, és tan brillant i divertit i petardo com l'anterior, i us el recomano molt.
Home, doncs mira, l'apuntem a l'agenda.
L'apuntem.
N'hem de parlar de Fira Tàrrega, un dia.
Sí, cap al final de l'estiu, no, ja? Va. Encara queden molts dies.
Encara queden. Seguim de petardeo?
Seguim amb un altre asturià il·lustre.
A veure.
Qui pot ser?
Ai, no sé, jo ja estic perduda amb tu.
A veure, asturià il·lustre, en aquesta onda...
No, se m'escapa.
Ja no hi és entre nosaltres.
Vaja.
Recordem-lo.
Soc molt fan d'aquests.
Jo sóc fan del...
del falset.
Si no, Casal. Eloís.
Eloís.
Que gran.
Quin himne, Eloís.
Doncs Rodrigo Cuevas ha tret dos cançons que reten homenatge a Tino Casal. Ha tret Embrujada i Pánico en el Edén, un EP amb aquestes dues cançons, i sempre està declarat molt fan de Tino Casal, aquest home que algú... l'ha equiparat al David Bowie, com sí, el nostre David Bowie. Clar, perquè Tino Casal era músic, produïa, dissenyava els vestuaris, o sigui, com un artista total.
Doncs estàs molt poc valorat, llavors, no? Perquè no ens ha arribat com això, com el Bowie espanyol, precisament.
Hem de reivindicar Tino Casal.
Avui, que estem fent una secció petarda, hem de reivindicar Tino Casal. Demà, amb el Jofre, la setmana que ve amb el Jofre, ja veurem.
Ai, el Jofre.
Ens està escoltant, sigui on sigui, de vacances, ara li deu estar agafant un ictus.
Ai, què més? Jo vull més, en tens més, suposo,
ara
no?
Ara t'està agradant, Laura?
Sí,
ara t'estàs descobrint... apropant el lado oscuro, eh? Així m'agrada. Doncs mira, si seguim bevent vermut, com si no hi hagués demà, com estem fent, potser acabem recreant el moment que descriu aquesta cançó. Atents.
Pásame por escrito las coordenadas del pasillo con el pedo que llevo. Me harán un buen servicio. No me tengas en cuenta las veces que vomito. Lo hago todo por la causa más noble que se haya visto. Lo hago todo por el vicio. Lo hago todo.
Estem d'acord o no?
Això és una declaració d'intencions i la resta són tonteries.
M'encanta el pásame las coordenadas del pasillo porque con el pedo que llevo me harán un buen servicio. Em sembla un gran inici de cançó.
Todo por el vicio.
Aquesta, estem recuperant una cançó de fa molts anys, de Los Punsetes, que és aquest grup espanyol madrileny, un dels grups de referència de l'indie espanyol. És el segon disc que van treure, LP2, ara ja van pel cinquè, Vives, diu l'últim, però a mi és que sempre m'agrada, sempre que puc, sempre que puc, poso Los Punsetes, i més d'avui que estàvem amb una secció així com de músics que fan riure també, no? Que és una cosa que A vegades es troba a faltar, no?
Sí. Recordo que fa un parell d'estius ja ens vam convidar i vas... Ah, aquesta cançó no, però vas posar Los Punsetes.
Va posar Los Punsetes i Les Sueques i no sé quants grups així també.
No ho recordo.
De fet, fa dos anys, un estiu de fa dos anys, que ja estaves... Perdó, però emmerdadíssima de feina fins dalt.
Digue-ho així, emmerdadíssima.
I continues
sí.
Igual?
Sí, deu ser, no sé. Deu ser cosa del problema, no?
De karma o... Deu ser por el vicio, escolta.
Sí, exacte, todo por el vicio.
Estàs fent un llibre?
L'he acabat.
L'has acabat? Sí, ah, ja, per això estaves de vacances des d'ahir.
Ahir el vam enviar, ja. Sí.
De què va?
Sobre l'amor. M'estimes i em times, es diu.
Wow.
Sobre l'amor, però no des del punt de vista més emocional o sentimental, sinó des d'un punt de vista més polític, podríem dir.
Val.
És a dir, entendre l'amor com un invent, com una construcció social, i intentar desxifrar per què estimem com estimem.
Potser si s'entén millor, si li posem aquesta etiqueta de construcció.
Jo crec que s'entén d'una manera que és molt important considerar-la, perquè sempre l'amor sembla que no es pugui pensar, no? L'amor són emocions i sembla que no es pugui pensar.
Que no sigui racional.
Exacte. I d'aquesta manera ens van colant moltes coses. No, tipus per què una relació ha de ser monògama sí o sí, per què hem de conviure amb la parella, per què ha de ser una parella i no podem ser 3, 4, 5 o 6, per què ha de ser per tota la vida, que això ja ho tenim una mica més superat, per què hem de tenir fills, tota una sèrie de
convencions, potser.
Convencions. Correcte, convencions que constitueixen aquest tipus d'amor, aquest model d'amor més hegemònic o més convencional, com dius, que és l'amor romàntic, no? Llavors, d'alguna manera, a mi, jo que tenia ganes era una mica de construir aquest amor romàntic, que és una cosa que ja s'ha fet i hi ha grans pensadores que ho han fet, jo ho faig des de les meves il·lustracions, des dels meus dubtes, des de les meves contradiccions... I llavors és un llibre que té mitja part són il·lustracions.
Són aquelles que anaves penjant a Instagram?
Sí, exactament.
Has decidit recollir-les?
Bé, n'he fet moltes més, És una mica la gènesis allò, però després he anat construint aquest relat de... He anat construint com de construir aquest amor romàntic, no? Llavors la part d'il·lustracions és una part més confessional, més íntima, on em faig jo moltes preguntes, no? Que... Uh-huh. Que jo crec que són preguntes que molts es fan i que potser algú dirà, mira, a mi també em passa això. Potser només em passa a mi, no ho crec. I llavors la part d'entrevistes, perquè és això, és mitja part il·lustracions i mitja part entrevistes. Llavors la part d'il·lustracions és més... és això, formular preguntes, i a la part d'entrevistes és buscar les respostes.
I amb qui parles,
no?
En aquestes entrevistes?
És una selecció una mica heterogènia, però són persones que jo admiro perquè d'alguna manera han repensat la manera d'estimar, han trencat esquemes, han anat contracorrent, com poden ser, per exemple, la Brigitte Vassallo, que és una feminista, escriptora i activista de les relacions sexoafectives alternatives. És molt canyera, és molt divertida, molt emocionant tot el que diu, la veritat. Ella, per exemple, és una de les entrevistades, però també està el Niño de Elche, el músic.
Sí,
perquè ell té un discurs sobre la identitat de gènere que a mi m'interessa molt, perquè en aquesta formulació de l'amor romàntic tot el tema de la identitat de gènere, de les relacions entre els dos gèneres, quins rols tenim, és molt important també. I llavors amb ell doncs parlàvem una mica de com trencar, no? amb aquest binarisme de gènere, home-dona, per què ha de ser així, no? Em sembla que és... Aquí rau bastant el problema de tot plegat, no? De separar-nos per gènere ja des de l'inici. Crec que genera moltes desigualtats i l'amor perpetua aquestes desigualtats, no? Aquest model amorós. Aquest és el meu pare. Qui més? Doncs una antropòloga i poeta com és Mariluz Esteban, Maria Rayot, que és prostituta i actriu porno, Teo Pardo, que és un noi transsexual també molt activista amb el tema de la transsexualitat, Coral Herrera, que també és una pensadora i escriptora i que ha estudiat molt tot aquest tema de l'amor romàntic, i Carolina del Olmo, que és filòsofa i ha escrit un llibre que a mi em agrada molt, i que és un llibre de referència, que es diu D'on està mi tribu. Ella parla de la maternitat en una societat individualista.
I quan surt el llibre?
El 4 d'octubre, en Brits.
Ja està.
El que està clar és que t'ha portat feinada, perquè els que et seguim a Instagram ho hem anat veient, com tot el procés de creació d'aquest llibre, i m'havia apuntat alguns posts que has fet a Instagram.
Ai, mare.
Aquest ja en remuntem a l'11 de juny, mira si fa dies. Diu, no sé quina pinta tindrà al final, però que hi estic deixant budells i amor us ho asseguro. El 9 de juliol deia "Muy fuerte, la feinada". I aquest mateix dimecres deia "Maqueta de lo que viene siendo el parto de la burra".
El parto de la burra.
Sí. I crec que
avui o ahir vas penjar una d'un home amb unes calces al cap. Pot ser?
És que no es pot fer res ja, aquesta vida.
El procés creatiu és així?
Sí, 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 així funcionem. Calces al cap, mitjons allà on vulgueu. I és que ja va ser un punt de bogeria de ja no podem més, no? I bé, que ens agrada. És un llibre que també té molt d'humor i també aquesta visió desenfadada, sempre. Les il·lustracions ja tenen aquest punt. Un humor a vegades una mica fosc, no? Però sempre amb ganes de prendre-s'ho tot amb sentit de l'humor, sí.
El 6 d'octubre, eh?
4 d'octubre,
perdó.
Sí,
4.
Sí. Amb Bridge, amb l'editorial Bridge, que estic molt contenta que hagin confiat en mi per fer això.
Doncs, hi posem una mica més de música, no?
Ai, va, vinga, a veure, què podem posar? Vinga!
Home, aquesta em sona,
Podria ser peor, per això l'he posat. Dic, si algú està dient, per favor, que torni el Jofre Font, m'està maleint els ossos, doncs pues podria ser peor. O sigui que... I si no és el Guille Milky Way...
Sí, home.
Si farem cas.
I això no es posi a ballar, que està mort per dins.
No, no. Eh? Qui senti això que sentirem ara i no balli, és que no té sang a les venes.
A veure.
Jo sóc la reina de karaoke amb aquesta cançó, que ho sapigueu. I el pardo, mira, me'n sumo que també.
Jo et faria els coros.
Jo crec que vaig bastant mal.
Ui, Laura.
Mònica Naranjo.
Mònica Naranjo.
Espera, pren un altre glob, a veure si...
Per favor.
Desata-te, va, Laura.
Jo crec que ara ja hem de començar la recta final de la secció i ja desatar-nos del tot,
vinga,
no?
Vinga, va. Sí.
Aquesta part... Oh!
Oh, home, aquesta sí, eh? Tenim la Núria Carné desatada, eh? Home, però aquesta era molt de la superpop, de l'època de la superpop, de l'inci,
sí, sí,
no?
Sí. Això és del 93, si no m'equivoco.
Naranjo també, no? Era d'aquella època.
Una mica més tard, no, però sí, sí, 90. Però era...
Aquest mes, viceversa. Viceversa.
Exacte,
i...
molt bé.
Ui, ui, aquests em porten a pensar en altres, eh?
Ma, aquests, potser...
Sí, clar. Era la progressió lògica. O bé que, viceversa i bé que. Està.
Ai, Jofre.
Allà on siguis, Jofre. Segur que li estan pitant les oïdes allò a tope.
És la llista que et poses per, que et fa servir per inspirar-te? Aquesta o no?
No.
Val.
És molt per portar el cotxe, aquesta, no? Allò, sortint d'aquí, ara ens anem, sí, cap a la Costa Brava...
I no, avui millor, demà, no?
Demà
que acabem. Sí. Val, sí, i ens la podem posar. Sí, de fet, podríem fer una llista a Spotify del Via Lliure, no?
Sí.
Del Via Lliure d'estiu, perquè si no, algun doncs matarà.
Només de la Júlia, entenc, no?
No, deia això de la inspiració, perquè, per exemple, per treballar de cara al nou projecte que tens en marxa, no de llibre, sinó de programa, sí, a la tele, mm-hmm, et serveix d'inspiració, tot això?
Home, tot és una inspiració, no? Al final, jo crec que als periodistes culturals ens agrada... Tenim els nostres gustos, evidentment, però que ens agrada viure la cultura des de molts punts de vista diferents, no? I a mi m'encanta OBK i viceversa, i ho dic aquí clarament, però evidentment m'agraden altres coses, però vull dir que tot el seu moment, no? I tot el seu lloc.
Ho dic perquè a partir del setembre, crec, setembre o octubre, que te'n vas a TV3.
Sí.
Fas el salt del 33 a TV3.
Tot l'equip del Tria 33, bé, una part de l'equip, no tot, però una part de l'equip, ens han demanat que preparem un nou programa, que en aquest cas sí que serà per TV3, serà... A dia d'avui serà els dijous, però encara no és segur del tot, però vaja, a dia d'avui serà els dijous, a partir de finals de setembre, inicis d'octubre. Tampoc
coincidirà amb la publicació del llibre.
Tot de cop. I sí, serà un programa diferent al Tria 33, canviarà una mica la perspectiva. Si el Tria 33 era un programa on fèiem prescripció i tenia un to més informatiu, en aquest nou programa, que encara no puc dir el nom, seguirem tractant l'actualitat cultural i l'ecosistema cultural del nostre país des del rigor, sempre, però potser amb una actitud una mica més desenfadada, sí, una mica més autocrítica, més ironia. De fet, partim d'una premissa que és... Atenció, eh?
Ai.
És, si un dia els marcians arriben a la Terra, Bleta, ens venen a visitar, com els hi explicarem això que passa aquí? Com els hi explicarem que Beyoncé i el petit de Calaril són músics els dos?
Com a punt de partida trobo que és molt ambiciós, eh?
Com els explicarem que un país que publica tants llibres la gent no llegeix gairebé? O com els explicarem, que és el cas del meu primer reportatge, que als teatres del nostre país hi ha gent tantes poques obres dirigides i escrites per dones quan són més de la meitat de la població les dones? Ens volem fer aquest tipus de preguntes, no?
Caram,
l'estem cuinant, no us puc avançar gran cosa més, però bé, que estem il·lusionats, que estem amb ganes, i sí, per donar-li una mica aquest gir a la manera d'abordar, no?, els continguts culturals.
La propera temporada de TV3. I per acabar de girar la llista de reproducció que ens proposes, amb què acabem?
Us haig de dir que he trobat la cançó de l'estiu.
Ah, sí?
Sí.
Que bé, som a 5 d'agost només.
I no és Despacito.
Exactament, Despacito. Escoltem primer una cançó, que és aquesta.
No.
Va. És un hit, Laura. Una de les... Però la cosa és que les greques han tret nou disc.
Les greques encara...
Sí, encara estan en actiu. Ara són rosses i no són pèl roges. I, evidentment, tenen uns anys més. Però han tret un nou disc que es diu Palante. I aquest és el single. I per mi és la cançó de l'estiu. És que escolteu-la i a veure què n'opineu.
És una cançó, sí, d'autoajuda.
Totalment.
Són coach, les greques.
Però molt a favor.
Palante, tu palante. El passatge d'aquesta cançó és tu, passa que passi,
passa. Tu, amb les coordenades del passadís.
Sempre palante.
Hauríem d'estar fent un Facebook Live, de tot això.
Palante, palante, como los de Alicante, arriben a dir, en un moment donat de la cançó.
Oh, aquest semantisme de
la rima, la rima fàcil.
Però, perdona, començar el dia amb aquesta cançó... Wow.
Sí.
Sí o no?
Et posa de bon humor, això et fa sortir del llit, saltant i ballant.
Mira, demà quan et soni el despertador, Xavi...
Mira, em configuraré el despertador perquè soni això, palante, palante.
Júlia, moltes gràcies. Ha estat un plaer, com sempre, una revolució tenir-te aquí a l'estudi. Estem encantats que hagis tornat per segon any al Via Lliure amb nosaltres i molts èxits, molt descans. Primer, molt descans i després molts èxits a la propera temporada.
Moltíssimes gràcies i bon estiu.
Gràcies.
I bona feina.
Gràcies.
Via Lliure, els caps de setmana d'estiu.
Xavi Coral, bon dia.
Bon dia.
La setmana passada ens vas advertir dels riscos d'anar per lliure als parcs naturals per on campen alegrement, com toca.
Els animals
salvatges, sí, sí. Però és evident que les topades amb animals que acabin en final feliç, uh-huh, no són les úniques sorpreses amb què et pots trobar quan vas de viatge. Al teu llibre relates experiències, alguna en concret que jo he trobat deliciosa, amb desconeguts, amb personatges.
Clar, hi ha moltes coses que justifiquen un viatge, eh? Veure grans monuments, veure paisatges impressionants, però també et permet conèixer personatges estranys, curiosos, que et marquen i que t'acaben justificant el viatge, no? Perquè dius, només aquella conversa que vaig tenir amb aquella persona, en aquella cabana, en aquell racó i tal, ha valgut la pena fer el viatge, no? I això, doncs, me n'han passat uns quants, i si vols te n'explico algun.
Doncs vinga. Doncs si toca parlar de gent, cap a on viatgem, on ens portes?
Mira, podrem començar a Sant Petersburg. Sant Petersburg és Rússia, com sabeu, i és una ciutat majestuosa, una ciutat que encara conserva tot aquell esplendor de l'època zarista, tot i que també va ser allà on va començar la Revolució Russa, i és allà on es va acabar l'època dels zars i va començar el que doncs, després va ser doncs, la russa comunista i finalment soviètica. No? Sant Petersburg és una ciutat que té canals. Les ciutats que tenen canals són ciutats elegants.
Ah, elegants.
Tu fixa-t'hi això. Val. Si vas per algun lloc hi ha... Només que hi hagi un riu, només que hi hagi alguns braços del riu que es posen per dintre la ciutat, aquí passen unes barcasses, dona una imatge de calma, de tranquil·litat. És una ciutat que dius, doncs, aquesta ciutat és una ciutat que
majestuosa,
val, que
també
val la pena, majestuosa. Sí. I, a part de que té moltes coses per veure, té més d'una catedral, té els palaus dels arts, té el Museu de l'Hermitage, que és un dels museus més grans del món, en fi, hi ha molts atractius. Sant Petersburg també, per exemple, una de les coses que et trobes a cada cantonada són paradetes de soldats de l'antiga Unió Soviètica que, vaja, ja no crec que siguin els soldats originals, però vaja, tot el que s'ha conservat de llavors, que et venen un casc, et venen unes botes, et venen una escopeta, et venen fins i tot una màscara antigàs, no? Vull dir que pots conservar coses d'aquella
època. I ho compren només els estrangers o també ho compren els russos?
Hi ha russos també, sí. Jo crec que també deu haver-hi molts col·leccionistes russos que deuen fer-ho, però vaja, els estrangers també se n'emporten coses que és això, quan arribis a l'aeroport.
Què faràs?
No t'ho deixaran passar, no? Però vaja. I una altra cosa molt curiosa és que si vas a Sant Petersburg entre finals de maig i mitjans de juny hi ha les nits blanques. Les nits blanques vol dir que el sol no s'acaba de pondre pràcticament mai. Durant l'hivern tenen el dia molt curt i durant l'estiu tenen el dia molt, molt llarg. Això també, no sé si has estat mai a les 4 de la matinada, que encara sigui de dia, però genera una situació molt estranya perquè et sembla que no te n'has d'anar a dormir perquè el dia encara continua, no? Però vaja, és molt
tard. La llum canvia, el matís deu ser diferent,
sí,
no?
Sí, durant el dia és llum de dia i durant la nit és com una llum indirecta, però és clar, i per tant doncs bueno, és això, que no saps mai ben bé el cap, no s'hi acaba d'adaptar.
Però això té, perdona, la cara bé és que la resta de l'any, això ens has dit que és de maig a juny, la resta de mesos és fosc.
Sí,
de dia i de nit.
Tenen unes hores de sol, però molt poques, no? I per tant, és molt dur l'hivern tan amunt.
I amb tant de fred.
Doncs va ser aquí, en aquesta ciutat de Sant Petersburg, que passejant pels carrers vam veure doncs, una botigueta d'herbolari, una cosa que estava tot plena de detallets i tot molt ben posat, i ens va picar la curiositat i vam entrar. I estàvem a dintre doncs, amb la meva dona comentant, doncs mira això, mira allò, tal, i el senyor que hi havia darrere del taulell s'acosta doncs, cap a nosaltres i ens pregunta en un anglès una mica rudimentari quina llengua estàvem parlant. I li vam dir que parlàvem català. I el senyor va dir, sabia que existia, però no l'havia escoltat mai. El podeu parlar una miqueta més perquè jo l'escolti? Clar, una situació una mica estranya, no? I una mica, no, una mica incòmoda, no?
Bueno, i de què vau parlar?
No sé, no. Això ho he pensat jo després, a l'hora de recordar l'anècdota, ho he pensat què ens vam dir, no? Però no sé, suposo que vam comentar, doncs estem aquí, en aquesta tenda, no sé, una mica allò, la descripció del lloc on estàvem, no? I el senyor va quedar molt encuriosit, va dir, ostres, doncs em recorda molt el francès, però també té algun so d'italià, el romanès i tal.
Bueno,
va trobar-hi moltes similituds amb altres llengües que ja coneixia, i llavors va venir el moment més surrealista de tots, que ens va dir, us puc gravar parlant en català? No, esclar, vam quedar una mica, doncs, xocats, no? Perquè vam gravar-nos parlant en català, i llavors el senyor ens va explicar, ens va dir, és que jo sóc col·leccionista de llengües. No?
És que ho trobo...
No, podria ser el començament d'una novel·la,
sí,
això, eh?
Sí.
I el senyor va treure un, en aquella època, clar, només hi havia casets encara, va treure un gravador de caset, i una capsa on hi havia tot de casets posats,
cadascun,
amb les llengües que ell havia anat, que ell havia anat gravant. I sí, efectivament, doncs va posar el caset i vam estar parlant també, no em preguntis què vam dir perquè tampoc no me recordo, però clar, hi ha una conversa gravada allà en català que el senyor doncs la va afegir a la seva col·lecció i des de llavors doncs el català doncs també forma part d'aquesta col·lecció
d'aquest herbolari de
Sant Petersburg, que m'agradaria tornar-hi a buscar-lo. El que passa és que altra gent que hi ha anat m'ha dit: ostres, digue'ns on és, que hi anirem, i no ho sé. O sigui, no sé on era.
Clar, que deixes anar el mapa, no? Clar, deixes estar el mapa passejant, i comences a passejar.
Exacte, vas passejant perdut i dius: ah, mira que maco això, i entrem, no? I mira, allà va passar això i no sé si mai ho tornaré a trobar.
Doncs de l'herbolari de Sant Petersburg anem a... Això, com a mínim, és a Llatinoamèrica.
Sí.
Llatinoamèrica,
això seria un vallenato.
Un vallenato, no? Però un vallenato no és una cançó de Shakira?
Bueno, també Shakira fa vallenatos, però vallenato és un gènere, diguéssim.
Ah, val.
I llavors
val.
Representa que hi ha moltes variacions de vallenato. Vallenato són històries d'amor, normalment, però d'amor descarnat,
o
una cosa...
D'aquell llatinoamericà
sí.
De patir molt.
Jo ara et vull parlar de Colòmbia, exacte. I si passes uns quants dies a Colòmbia, acabes que dius: bueno, no puc ja pair més històries d'amor i desamor... i d'odi i de tot el que sigui, perquè són realment culebrons fets cançó, diguéssim, no? Però sonen per tot arreu. O sigui, una de les coses que sorprèn a Colòmbia és que passes per molts pobles on les cases, segons els nostres estàndards, doncs són bastant senzilles, no? Mm-hmm. Però en canvi no hi falta mai uns altaveus de mig metre a fora, en el pati o a la terrassa o on sigui, i on sona constantment el vallenato, i vaja, hi ha altres tipus de música, però sobretot aquest, a tot volum, que jo crec que entre els veïns deuen competir, a veure qui posa la música més forta i qui té l'altaveu més gros, no?
Quin mal de cap, no?
Que una mica sí, però ells jo crec que no poden viure si no és amb músiques. A Colòmbia sona música tot arreu, en altres països de Llatinoamèrica també, però Colòmbia especialment és un lloc, en fi, que necessiten la música per viure, que està molt bé, el que passa és que sempre és aquest tipus de música, llavors arriba un moment que si no estàs molt acostumat, doncs dic, em rendeixo.
Prou ballenat.
Bandera blanca. Mira, anirem a Colòmbia perquè et vull explicar la història d'una dona, però abans deixa'm dir-te que quan viatges a Colòmbia, jo me recordo quan hi vaig anar fa uns quants anys i la gent et deia: ostres, vols dir d'anar a Colòmbia, no? Perquè Colòmbia era una mica sinònim de perill, no?
Ho associaves ràpidament.
Clar,
sí.
Et deien: ostres, pensa que hi ha la guerrilla de les FARC, que hi ha els paramilitars, que hi ha els narcotraficants, tots estaven en guerra amb tots, i a més corria aquella brama, que no sap si és una llegenda urbana o passa, vaja, però que et posessin, que vigilessis sempre la maleta, que no et posessin droga,
sí. Perquè llavors després de l'aeroport aturarien,
i et posarien en una presó.
Les presons de Colòmbia, que són terribles.
Exacte. Per tant, anaves allà una mica doncs condicionat per tot això, no? I clar, arribes allà i et trobes un país doncs exuberant, amb un interior muntanyós perfecte, amb les planúries dels cafetals que en fi, que també encara conserven doncs tot allò, saps? El cafè de los muy cafeteros,
sí, diguéssim.
Juan Valdés. Que Juan Valdés no existeix, diguéssim, aquell senyor no era real, però sí que ho és la seva professió. O sigui, aquells senyors que es dediquen a transportar el gra doncs d'una banda a l'altra amb aquells burros sí que existeixen, no? Però, i per tant, bueno, doncs tot això és un país que és encara molt autèntic i que és molt, molt, molt agradable, i la gent, com sempre, no? Mm-hmm. Sempre que viatges acabes descobrint que la gent a tot arreu és bona. En principi la gent és bona, i és bona gent a tot arreu. Ara, després, clar, cadascú doncs ha hagut de viure una vida més o menys difícil i ha tingut uns conflictes doncs més o menys durs, i per tant acaben convertint a vegades països en gent on és millor no anar-hi, però estic segur que també la gent és bona gent, en el fons, no?
I no vas tenir sensació de perill quan vas trepitjar Colòmbia?
No vaig tenir-ho mai. És veritat que en aquella època, doncs, com que encara estava doncs el conflicte en marxa, doncs hi havia molts controls de militars per les carreteres, hi havia doncs per les ciutats i pels pobles i per tot arreu, veies moltes armes i molts gas, però escolta, jo ara visc a Brussel·les, i a Brussel·les tenim l'exèrcit desplegat als carrers des de l'atemptat de l'any passat. Per tant, no, vaja, no hi havia gaire diferència, i aquí tampoc ens sembla més normal. Doncs allà estaven igual, en aquell moment doncs tenien un moment doncs que era molt difícil, i per tant tenien l'exèrcit als carrers. Però vaja, val molt la pena. Per exemple, a la part de la costa, Cartagena de Índies, és una ciutat colonial preciosa, en fi, té molts atractius. Però hi ha aquesta psicosi que t'agafa una mica de què pot ser un lloc perillós. I estàvem al poble de Salento, al departament del Quindío, al centre de del país. És un poble, doncs, que és, en fi, té un carrer molt singular i tot de botiguetes i està bé. I hi havia en una cantonada una àvia que estava sentada en una cadira amb una escopeta a la mà.
He de dir que quan he llegit aquesta anècdota he rigut tant. Sí, perquè jo hagués tingut molta por.
Bé, clar, perquè dius, home, aquí tothom...
Una àvia, clar, amb una escopeta.
Clar, dius, és que això en qualsevol moment apareixerà aquí la Garriga i aquesta senyora està aquí. També hi ha, com que no deu estar jubilada, doncs deu tenir escopeta per defensar qui sigui.
I
no
segur,
sé,
que està carregada?
Clar, no sé, la veus allà amb aquella postura. Bueno, en fi, la qüestió és que, clar, ens va picar una mica la curiositat i ens vam asseure en una terrassa d'una cafeteria una mica més amunt i vam anar-nos a la mirant. I sí, passava la policia i parlava amb ella, passava la gent i parlava amb ella i tal, no sé què, bueno, i semblava, no li vèiem fer res més que no fos estar allà sentada amb l'escopeta, fins que llavors vam marxar i quan passàvem per davant la senyora ens diu, oiga, no quieren ustedes disparar a los palillos?
Home, una escopeta de fira.
Era una escopeta de fira i resulta que allà, però no es veia perquè el teníem un pati interior, tenia allà una parada on disparaves els palillos. Per tant, moltes vegades t'has de treure del cap,
doncs, sí, moltes,
els clixés, i viure les coses amb més normalitat, perquè són més senzilles del que semblen.
Parlant de Colòmbia, permeta'm, Xavi, sí que he vist, clar, jo no hi he estat a Colòmbia, però pel que expliques, que fan, ells mateixos són conscients d'aquesta imatge que donen i s'esforcen a netejar-la, no? Traient la paraula risc, per exemple, sí. o no traient-la, però maquillant-la,
sí,
no?
Per exemple, quan arribaves, sí, quan arribes a l'aeroport hi havia una campanya que deia, Colòmbia, el único riesgo es que querrás quedarte, clar, o algo així, no? Clar, jugar amb la paraula risc, Colòmbia és una mica arriscat, no? Perquè tothom ja hi va amb molta prevenció, però sí. Jo crec que en aquell moment ja les converses de pau ja estaven força avançades, ja començaven a veure que hi havia la possibilitat de que s'acabés el conflicte i, per tant, doncs començaven ja a atrevir-se, diguéssim, a jugar això, no? Amb que era arriscat anar a Colòmbia, no pel que et pugui passar, sinó perquè voldries quedar-te tan meravellós que és el país.
I després canviar les drogueries per farmàcies, que també ho he trobat,
sí, boníssim. Sí, clar, això també, però clar, és que no sé si, bueno, molta gent no ha vist la sèrie
Narcos,
i per tant te n'adones de quina situació es va viure allà amb els narcotraficants, no? I per tant, ara ells, per exemple, aquesta sèrie i altres sèries que parlen de narcotraficants, no
els agrada.
No estan contents, perquè diuen, ostres, al final pot ser que la gent acabi percebent els narcotraficants com herois, no? I no ho eren. Era un desastre pel país, no? I per tant, fins i tot arriba el punt, això que ens explicaven, que volen treure la paraula drogueria, la volen treure, canviar-la, perquè no recordi això. I també m'agrada que estàvem a prop de la finca que tenia Pablo Escobar, que era una bestiesa, una finca on hi havia un zoo, hi havia dinosaures, d'estàtues de dinosaures de mida real i piscines i aeroport i no sé què, una finca extraordinària i, bueno, vam tenir curiositat per anar-hi, no? I estàvem en una casa rural i ens van dir, no hi aneu perquè els diners que pagareu per entrar a veure això no sabem a qui van encara.
Ostres.
No està clar a qui van, igual van encara a la família que encara es dedica, que no sé què i tal, no? Vull dir que és anar com una mica a retre tribut a un personatge que ells el volien més aviat oblidar, no? Però, esclar, forma part de la seva història i allà està. No?
I tant. Va, canviem de continent. Els experts i els bojos de l'esport potser ho han reconegut. És la final de rugbi del Mundial de Sud-àfrica, si no m'equivoco. Per tant, ens plantem a Sud-àfrica.
A Sud-àfrica, sí. Sud-àfrica és un país que sembla en molts moments molt occidental. Segurament és un dels països més desenvolupats de l'Àfrica i té zones, doncs, que podria semblar que estàs a Europa i més a Sud-àfrica, on hi ha, doncs, tota la població blanca, no? Mm-hmm. que fan que sigui una mica, hi hagi molt contrast. Ciutat del Cap, que és on anirem ara, és una ciutat que recorda molt a Barcelona, és una mica Sydney, Ciutat del Cap, Los Angeles o San Francisco, més aviat San Francisco, tots són ciutats que tenen un mateix aire, no? Que tenen, doncs, el mar, que tenen un port, que tenen, doncs, els aquells passejos i tal, no? I per tant, Ciutat del Cap és una ciutat que arribes i t'hi trobes bé. té una muntanya darrere que li diu la muntanya Taula, perquè és totalment plana de dalt i és molt divertit pujar-hi.
No té cim.
No, és totalment plana. Sembla que l'hagin tallat amb un ganivet, saps? Com si fos un formatge que el talles i queda pla, doncs igual, no? I per tant, té diversos atractius, a part de la figura de Nelson Mandela, que també està...
Ho impregna
tot. Tot arreu, ho impregna tot. Hi ha moltes referències i pots resseguir molt bé moltes parts de la seva vida a Ciutat del Cap i sobretot a l'illa de Robben. Hi ha una illa davant de Ciutat del Cap, has de fer un barquet i t'hi porta. És veritat que és una illa, perquè gent que jo ho he explicat amb molta passió en el llibre que a mi em va impressionar molt anar a la illa de Robben, i gent m'ha dit, ostres, però és que és molt turístic. Sí, és veritat, hi van molts barcos d'aquests, hi ha molta gent allà i molt turista, però és clar, el fet de poder entrar doncs en aquella presó i veure la cel·la on va viure Nelson Mandela, i va estar allí 8 anys tancat en una cel·la molt, molt petita, 9 anys va estar allà sense llit, dormia a terra en una estora, no? I després al cap de 9 anys li van posar un llit, no? Imagina't el tracte que rebia. Doncs 18 anys allà tancat, treballant en unes pedreres que hi havia allà mateix a l'illa. En fi, si la figura de Nelson Mandela, que jo crec que és un dels grans personatges del segle XX i que impressiona molt la seva història, doncs t'atrau, doncs home, jo crec que anar a l'illa de Robben, encara que hi hagi molts turistes al teu voltant,
és fer aquest exercici, no?, de situar-te, posar-te en situació, no?
Exacte.
Plantar-te allà per abstreure't, no? Que crec que fa referència en algun moment del llibre, abstreure't de l'entorn, no?, del turista, del guia, del que et vol estafar, de qui sigui. Sí. I posar-te en situació de qui hi havia allà.
Clar.
Fa X anys.
Exacte.
I això ho faig molt viatjant.
Sí, jo això ho faig molt viatjant. M'agrada molt a vegades allò, parar-te en un lloc i dir, a veure, això era un temple de no sé què, i aquí vivien uns monjos, no sé què, a l'edat mitjana, que no sé quantos, no? Bueno, doncs intentes imaginar-te la situació, no? I això, jo crec que en el futur, quan la tecnologia ho permeti, podrem ja...
Recrear-ho
d'alguna manera, i ho veurem i tal, i estarà molt bé. Doncs en fi, estem a Sud-àfrica, estem a Ciutat del Cap, ens estem passant molt bé a Ciutat del Cap. T'haig de dir que Ciutat del Cap és una ciutat que és molt fàcil, però hi ha altres zones de Sud-àfrica que no ho són tant, eh? I per tant s'hi ha d'anar amb molta precaució perquè hi ha zones que...
Nivell de seguretat,
De nivell de seguretat, sí. Que no et recomanen gaire que t'hi moguis. Però sí que tota la costa que va des de Ciutat del Cap cap amunt, doncs pots llogar un cotxe perfectament i te'n vas, perquè els pobles és una costa preciosa, amb uns... ara em surt acantilats, que no deu ser en català, no deu ser
penya-segats.
Amb uns penya-segats, tal. Bueno, en fi, és molt bonic. I arribes a un poble que es diu Hermanus. Uh-huh. Hermanus perquè va haver-hi un hermano que holandès que hi va anar i és el primer europeu, diguéssim, que va veure aquell tros i s'hi va quedar i allà va muntar doncs una missió i tal, no? I des de llavors, doncs, originalment es deia Hermanus Peters Fontaine. El poble,
te'l anava a demanar
el nom. Que era el nom de l'hermano aquell que va anar allà, però esclar, Hermanus Peters Fontaine era un nom que era poc pràctic, els van deixar-lo
sí,
amb Hermanus.
Sí, anem a retallar.
Sí. I Hermanus té la característica, i per això hi vas, i a totes les guies t'ho recomanen, que és que té davant una bahia molt, molt gran, que forma el cap de Oberberg, és una mica difícil, Oberberg, i allà hi van les balenes franques australs a parir. Mm-hmm. I en aquesta època de l'estiu, doncs s'hi passegen i tal, i totes les recomanacions turístiques et diuen que si vas allà t'asseus. És l'únic lloc, diuen, del món on des de terra ferma pots veure balenes. No,
no és habitual, clar, has de pujar una embarcació.
Ah, exacte. Jo, per exemple, vaig estar al Canadà i vaig anar a veure balenes i t'haig de dir que, no, a veure, ara no els vull desmuntar el negoci a ningú, però anar a veure balenes és molt difícil, eh?
O sigui, així com has vas... de tenir molta paciència.
Clar, però
no?
És que a més la balena, clar, la veus que surt per allà, t'hi acostes amb la barca i quan arribes allà la balena ja està a l'altra banda. Si, per exemple, si vas a veure un lleó, el lleó passa per aquí i el veus tota l'estona, per entendre's, no? La balena va per sota l'aigua i per tant costa molt, és una mica enganya pastós, no?, el d'anar a veure balenes al mar, però vaja, com a experiència de la barca i les balenes allà a prop, doncs fa gràcia. La qüestió que aquí pots...
Hermanus és més fàcil.
Hermanus és més fàcil perquè t'asseus en un banc allà en el passeig i mires el mar i veus doncs les balenes que passen. Si és que passen balenes, perquè nosaltres doncs vam estar allà una hora, dues hores, no hi havia manera de que arribés la balena, no? I al final, bueno, allò típic, no?, que li preguntes a algú que passa per allà i dius, escolti, és que no... És aquí on és el de les balenes? És que igual no estem en allò que hem d'estar. Oh, exacte, el guiri total. És allò com quan estàs a dos passos de la plaça Catalunya i algú et pregunta, la plaça Catalunya?
Sí, aquí, te la menges. Sí.
Doncs està, ens van dir, no pateixis, si veu una ballena ja us avisaran. Coi, ens avisaran. Qui ens avisarà? Però bueno, no ens va donar més pistes, vam dir, bueno, doncs ja ens avisaran, i també vam anar a acabar de mirar altres coses del poble. I efectivament, al cap d'una estona, comencem a sentir com un soroll d'una tuba, no, no et sabria dir-te ara quin so era, però vaja, després quan vam arribar ens vam trobar amb un home que portava, doncs, enroscada el cos, això, una mena de tuba trompeta, sí, una cosa molt, una mica estranya, que se jo crec que se l'havia fet ell mateix, eh? I l'home anava allà, doncs, bufant i fent aquest so, i això, i ell portava una com una mena de cartell penjat, mm-hmm, que posava pregoner de balenes.
Pregoner.
No? Llavors, hi ha un senyor al món que té d'ofici ser pregoner de balenes, no? Que és una cosa que tu, si no haguessis anat allà i no estiguessis allà hermanos a Sud-àfrica, no l'hauries vist mai, no? I, per tant, aquest senyor té un... Sembla que té un do per
sí, descobrir... Sembla que sigui una cosa artesanal, no? Sí. De ritual,
sí,
o
exacte.
Alguna cosa molt ancestral.
Que sent les vibracions del mar, de com ve la balena i tal, no? T'haig de dir que les balenes estan embarassades, però comencen a saltar per allà amb una alegria que dius, no sé si li aniria
bé. No com les embarassades humanes, no?
No gaire. La qüestió que tot sembla, bueno, tot sembla una mica misteriós, no? Com és que el senyor sabia que arribava la balena, com és ell el primer que la veu, i llavors, doncs, en fi, vam acabar descobrint el seu secret, però sí que ja el llegiran.
Ah, next coming.
Quedem-nos així, amb que aquest senyor t'avisa quan hi ha la balena. Per tant, si aneu armar-nos, no patiu. Vosaltres estigueu pel poble, aneu a la cafeteria, aneu a prendre alguna cosa, aneu a dinar, aneu a sopar, feu el que vulgueu, i si apareix una balena allà a la badia, el pregoner de balenes us avisarà.
I si no, doncs agafeu el llibre del Xavi Coral, l'herba sempre és més verda d'altra banda, i segur que tindreu la solució
exactament
a aquest problema. Doncs l'herbolari, l'àvia i el pregoner han estat els personatges que ens han acompanyat avui de viatge. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent. Bon dia.
Que vagi bé.
I amb aquesta alegria hem acabat avui el Via Lliure. Demà, més Via Lliure i més repetició. RAC1.
La curiositat no fa vacances. I a RAC1 ho sabem molt bé. Vols descobrir on són i què es pregunten els oients aquest estiu?
Que tenim un jaleu a casa perquè hi ha un anunci de l'Arguillano d'un caldo de pollo o algo així que està fet d'esquena surt com una cala. I jo estic segur que és el càmping Pola de Tosqui. I la meva dona diu que no. Ella creu que és com a Castàbrico por ahí.
Quines són les respostes que ens deixaran bocabadats?
Jo tinc un nen de 2 mesos que ens passava això, que no parava de plorar, no dormia gens, i vam fer servir el secador del cabell. El li poses al costat i es queda hipnotitzat. O t'enxego la moto
no.
I queda, però...
Escolta cada dia el Tot és possible i coneixeràs les millors peticions, solucions i recomanacions de la temporada. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, una hora de ràdio de servei amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Senyores i senyors, bona nit. Són les 11. Acaba de passar fa poc menys d'un quart d'hora. Usain Bolt no ha guanyat els 100 metres. Aquesta és la notícia de la final dels 100 metres al Mundial d'Atletisme de Londres. Ha estat Justin Gatlin qui li ha pispat la medalla d'or a Bolt. I a més, Bolt no ha estat ni tan sols plata, ha estat bronze. Si no canvia res, aquesta és l'última cursa d'Usain Bolt en un escenari en el qual els Jocs Olímpics, per exemple, a Londres, el 2012, hi havia aconseguit ni més ni menys que una medalla d'or indiscutible. Bé, en tot cas, estem parlant d'una grandíssima figura i en el dia d'avui, evidentment, ja farem un cop d'ull, ens hi atensarem i molt a aquest Mundial d'Atletisme. De fet, és una de les primeres coses que farem en aquest Tu diràs abans de la 1 de la matinada, però al final la sensació avui a la redacció és que ja s'està acostant el que ens agrada, que és a dir, aquell xup-xup, aquell ritme esportiu que ens acosta al tram de la temporada en què tot comença, en què ens sentim feliços en partits a totes hores, mirant cap aquí, mirant cap allà, ens falten teles, ens falten ulls, ens falta de tot per seguir tanta activitat. Fa uns dies estàvem pendents de Mireia Belmonte i de la natació a Budapest. Ara estem pendents de Bolt i d'altres a Londres. Però és que, a més, avui estàvem pendents del començament de la Lliga Francesa i de Serie A, per exemple. No ha jugat perquè estava sancionat, per cert, que ningú no s'espanti. Estàvem pendents també del Saint-Étienne d'Òscar García, que era el rival del Nice i que ha guanyat, em fa l'efecte, ara ens actualitzaran els marcadors. Estàvem pendents també de la Supercopa d'Alemanya i de Dembélé i d'aquest Dortmund-Bayern de Munic. És un dissabte que té regust ja de temporada, amb molts i molts i molts plats forts. I recordeu-ho, el cap de setmana que ve comença la Premier i d'aquí dos caps de setmana comença la Lliga. Ara ja, això dels dissabtes i dels diumenges ja no és una sequera que sembla que no tingui fi, tot i la calorada que fa, això dels caps de setmana ja és per fregar-se en les mans. Hem vibrat, hem xalat d'allò més, esperem que vosaltres també amb aquesta tarda poliesportiva, tarda-nit, perquè repeteixo que Gatlin s'ha imposat a Bolt ara fa poc més d'un quart d'hora a la final dels 100 metres i això és només el principi. Després han de venir moltes i moltes coses els pròxims caps de setmana. Per cert, el temps de Gatlin per fer els 100 metres ha estat de 9.94. En el que dura aquest blanc que ara escoltareu, aquest nord-americà que va ser suspès per dopatge en dues ocasions i que ha estat sempre l'antagonista d'Usain Bolt, ha corregut els 100 metres sobre el tartan de l'Estadi Olímpic de Londres.